Les dues obrim les portes avui dijous de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Els carnets de soci de la temporada 2021-2022 seran a meitat de preu, amb uns quants asteriscs que tot seguit desgranarem, però s'agraeix i molt el gest que ha fet oficial fa uns minuts al Centre d'Esports Sabadell. Està sent una temporada massa estranya en aquest sentit, sense afició als estadis, no només a la nova Creu Alta, i amb un factor local visitant bastant fictici. I podem posar la mà al foc que la situació, veient el moment sanitari en el qual ens trobem, seguirà igual al que queda d'any. I veurem. Per això, la Junta Directiva Arlequinada ha pres la decisió de reconèixer la fidelitat dels més de 3.000 socis que han pagat un carnet sense saber quan podran tornar al temple. Com a compensació, i atenció, un altre asterisc, si l'equip segueix a la Lliga Smartbank, es podran acollir a un 50% de descompte en el preu del carnet de la pròxima temporada. Qui vulgui pagar la seva totalitat per ajudar a l'economia arlequinada, clar està, també ho podrà fer. Un esforç conjunt entre el club i l'afició en els últims mesos, avui que queda un dia menys, anem a ser positius perquè la nova Creu Alta torni a obrir les seves portes a la seva gent.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
També té ganes de tornar al temple. Avui, al control de so, el Roger Benet. Comencem.
Es comenta la recepció.
De seguida saludarem el director general del Centre d'Esports Sabadell, el Bruno Batlle, per desgranar, perquè ens comenti més detalls al voltant d'aquesta iniciativa que ha engegat, insistim, el Sabadell fa una estoneta de compensar el 50% del carnet de la pròxima temporada. A més, també tindrem l'última hora de l'actualitat esportiva amb les declaracions d'Antonio Hidalgo, un mitjà canari. També posarem ordre a tots els partits que li venen al Sabadell en els pròxims 30 dies i també les paraules del davanter de les Palmes, Edu Espiau. A la segona part del programa, un nou partit del Mercantil, la gairebé campanada del Creu Alta Sabadell en vol a la pista del Sant Quirze. De només un gol van perdre els de Sergi Cifré contra un equip invicte a Primera Nacional. I a l'última part del programa parlarem també de futbol sala i del cross dels esquiadors que havia de tenir lloc aquest diumenge i que finalment es farà de forma semipresencial.
I fora de l'hotel?
Notícia de fa tot just uns minuts. Pep Guardiola ha renovat el seu contracte amb el Manchester City com a tècnic fins l'any 2023. En futbol de seleccions, Bèlgica i Itàlia completen la Final Four de la Lliga de les Nacions després d'imposar-se ahir per 4-2 a Dinamarca els primers i per 0-2 a Bòsnia els segons. Aquesta fase final de la competició, on recordem també hi seran Espanya i França, no es disputarà fins l'octubre del 2021. I el Llagostera s'ha classificat per primera vegada per la final de la Copa Federació. 2-1 es van imposar ahir els d'Oriol Alsina amb un doblet d'Àlex Arlequinat i resident de Sabadell, Lucas Viale, contra Lucam Murcia. I a l'NBA, Ricky Rubio torna a Minnesota, que la seva primera franquícia, els Thunder, han traspassat el base català dies després d'adquirir-lo via Phoenix. Els Wolves, per cert, han escollit aquesta matinada Anthony Edwards com a número 1 del draft. També ha acabat a Minneapolis el blaugrana Leandro Bolmaro.
Han parlat en les últimes hores.
Atenció a les paraules de Leo Messi, que ha tornat a explotar després d'arribar a l'aeroport del Prat amb l'Argentina, i la nova polèmica al voltant de les paraules de l'oncle de Griezmann.
La verdad, ya estoy un poco cansado, este siempre el problema de todo en el club.
Sí, encima, con esto.
Encima recién llego de... Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una empresa, una locura.
I a les xarxes socials.
El crit d'ajuda del Club Natació Sabadell ahir amb un reportatge a Vamos, a Movistar. Amb més de 100 anys d'història, diu el tuit, el club s'ofega, necessita ajuda. I el testimoni també del director de comunicació de l'entitat, Oriol Oliver, i les waterpolistes Maika García i Laura Ester. Val la pena repassar i recuperar aquest reportatge.
De quin partit no estarem pendents?
S'està jugant des de fa 34 minuts aproximadament l'amistós entre l'Enpi i el Farco Futbol Club, tots dos clubs egipcis.
Avui celebra el seu aniversari.
I ho rematem felicitant l'ex arlequinat Jan Songo.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Minuts i mig per sobre del punt de les dues de la tarda. Engeguem, obrim les portes d'aquest Hotel Suís d'avui dijous 19 de novembre del 2020 a 72 hores mal comptades del partit de diumenge contra la Unió Deportiva Les Palmes. De seguida parlarem d'aquesta vessant esportiva, però avui hem de començar amb la vessant institucional, perquè en les últimes hores el club ha anunciat d'una banda, ahir ho explicàvem amb l'Adriana Arroyo i el Sergi Garcés a l'Hotel Suís, la Junta General, on s'ha d'aprovar l'ampliació de capital de 6 milions d'euros, i fa tot just una estona, fa tot just aproximadament 40 minuts, el club ha anunciat aquesta mesura per compensar als socis els preus dels carnets d'aquesta temporada en què, malauradament, encara no podem accedir tots plegats als estadis. Director general del Sabadell, Bruno Batlle, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
No anem marrats, no? Aquesta opció, anem a deixar-ho clar, que no és un descompte que s'apliqui immediatament, sinó que és una opció que tenen els socis d'acollir-se a aquest 50% de descompte en el preu del carnet de la temporada que ve. És així, no?
Efectivament, així és. Bueno, hem cregut que és moment d'agrair el suport incondicional d'aquests més de 3.000 socis que tenim, que han fet un acte de fidelitat absoluta al club, i bé, volem donar-los l'oportunitat de compensar la temporada que ve i retornar-los doncs tot el suport i ajuda que ens han donat, que per altra banda doncs està sent molt important en tots els sentits.
Perquè al final un veu l'evolució de la pandèmia, el moment en el qual ens trobem aquests dies, passant la segona onada, amb aquest pla de desescalada que ha anunciat el govern de la Generalitat, i home, ens fa ser pessimistes, en certa manera, no, Bruno, respecte al que queda de temporada, respecte a que pugui tornar la gent als estadis a curt termini?
Uf, doncs aquí, Pau, m'és molt difícil de mullar-me, perquè diré una cosa i potser d'aquí 3 setmanes estem en un altre punt. És cert que fins a final d'any, evidentment, és molt difícil, fins a desembre, gener, a partir de llavors, tot veurem com evoluciona. És cert que si la situació sanitària i del virus continua igual, serà molt difícil. També és cert doncs, que hi ha bones notícies i que pot evolucionar millor i que la intenció de la Liga és, en quan es pugui, poder obrir els estadis. A partir d'aquí manarà la salut, manarà la situació sanitària i veurem com evoluciona tot. Tant de bo que puguem tenir gent a l'estadi aquesta temporada.
Una bola de vidre és complicada tenir-la al voltant d'aquesta qüestió, perquè això va canviant, com bé dius, Bruno, d'un dia per l'altre. El que està clar és que el que dius tu, no? Al final hi ha 3.000 i pocs fidels que han anat retirant el seu carnet tot i les circumstàncies, no? I això també, al final, parlàvem abans d'un esforç recíproc, no? L'esforç que va fer l'afició, que ha fet l'afició en aquests últims mesos, i ara l'esforç que també fa el club.
Doncs sí, sobretot el de l'afició. El nostre és una manera d'intentar compensar-los al mateix temps que mantenim al màxim, doncs, bueno, els ingressos que tenim doncs ens van molt bé per reforçar el projecte esportiu, per fer un projecte esportiu el més fort possible, que al final totes les nostres decisions van en aquesta línia, perquè al final és com el soci estarà més content. Quan millor vagi l'equip, més content estarà. Llavors, aquests socis, 3.000 de 3.000 socis, i esperem que siguin més, que ens han ajudat doncs, a fer un equip més potent, a augmentar el límit salarial que teníem inicialment, i que encara doncs, també podrem fer servir a l'hivern si és que decidim fer alguna incorporació. Llavors, el nostre és un agraïment, és intentar doncs, compensar-los d'alguna manera, però realment els que han fet un esforç enorme i un acte de fidelitat que és de valorar moltíssim, doncs són els socis que s'han fet fins ara i esperem que els que encara queden per fer.
Espereu, Bruno, per això, no? També per les bases, anem a dir-ho així, del descompte, no? Perquè ha de ser un soci amb carnet en vigor d'aquesta temporada, carnet de temporada sencera. Després, amb aquest matís, amb aquest condicionant també de que l'equip es mantingui a la Lliga Smartbank, evidentment, com tots sabem, no, els carnets són més econòmics en aquest cas, en categories inferiors, a mesura que vas pujant, són més cars en aquest sentit, però espereu que pugui donar un impuls també a aquesta xifra dels 3.000 i pocs socis que ara mateix té el club?
Bé, principalment la mesura no està presa per donar un impuls, sinó realment per agrair als que ja ho són. I els que ja ho són s'ho mereixen tot i la mesura és per això. Si amb això doncs algú més es vol sumar a la causa i fer-se soci, doncs estarem agraïdíssims, perquè des d'un inici ho hem dit, ho necessitem, tota ajuda és bona i el que volem fer és sumar tots per arribar el millor possible a final de temporada i tota ajuda serà bona.
Sens dubte. Per cert, Bruno, parlant d'ajudes, comentàvem abans, una altra de les notícies institucionals de les últimes hores ha estat aquesta convocatòria, dijous 10 de desembre, 6 de la tarda, d'una banda, Junta General Ordinària per aprovar, telemàtic, tot plegat, per aprovar els comptes de la temporada passada, i aquesta Junta General Extraordinària per aprovar també l'ampliació de capital, que ja anunciava, de fet, fa uns dies el president, l'Esteve Calzada. Com sempre passa en aquests casos, els actuals accionistes tenen dret preferent a subscriure noves accions, però s'espera que aquest gruix provingui dels 6 milions d'euros de l'actual grup d'inversors, no?
Sí, previsiblement doncs, el grup d'inversors està totalment compromès amb el projecte, ho està demostrant dia a dia, amb totes les decisions que s'estan prenent i evidentment la previsió és que facin la seva aportació com a dret preferent, així com la resta de socis que hi pugui haver.
Parlaves d'aquest grup d'inversors que està satisfet. Com valoren aquest any i mig pràcticament ja que duen el Sabadell? Perquè pràcticament doncs, el treball ha estat molt a l'ombra. Ja ho han dit que no volien protagonisme en el seu dia, però quina valoració fan d'aquest temps que porten aquí al Sabadell?
Bé, jo crec que hem de parlar de l'any i mig, però crec que hem de parlar dels 3 anys també, quan l'Esteve va decidir doncs entrar al Sabadell. Hi ha hagut una feina importantíssima al darrere. De fet, els fons propis negatius del club quan vam entrar eren al voltant dels 7 milions d'euros i, si tot va bé, acabarem al voltant dels 2 milions en positiu. O sigui, eren 7 milions negatius i acabarem amb 2 positius a final de temporada, al voltant. Amb la qual cosa, en 3 anys s'ha fet una feina que fa doncs, que el club estigui en una situació absolutament diferent, a part de la part esportiva, i gràcies també als nous inversors que van entrar, com tu dius, fa un any i mig, doncs van donar una empenta al projecte importantíssima i absolutament necessària, perquè era un moment clau per al club, i doncs el Pau Morilla i tot el club que representa doncs, van significar una ajuda molt, molt gran al club, que ens va permetre doncs, també fer un projecte esportiu ambiciós la temporada passada, amb un rendiment que, gràcies a Antonio Hidalgo i tots els jugadors, doncs, encara va ser encara millor i van aconseguir pujar de forma doncs gairebé inesperada pels rivals que teníem tan potents. I ara mateix doncs, estem en una situació molt bona, a pesar del que pugui semblar doncs, la classificació actual, però poder estar disputant a la Liga Professional, jugant a Segona Divisió A i gaudint d'aquesta lliga tan dura, però és una situació doncs molt bona, i per la pregunta que em feies amb els respecte als inversors, evidentment doncs han d'estar satisfets que entrant. Crec que no és gaire habitual que entris en un club i en una sola temporada doncs puguis pujar de categoria amb la dificultat que això té a la segona divisió, amb la qual entenc que estan satisfets, i ara doncs lluitant i ajudant-nos i patint com tots per tirar això endavant, que estic convençut que ho farem.
Bones notícies, sens dubte, com comentes, Bruno. Que, per cert, com va dir el president, si no recordo malament, en una de les últimes juntes, també aquestes ampliacions de capital han d'anar encaminades a tenir cada vegada menys presència, no?, al paquet accionarial.
Del grup de
Calzada, en aquest cas. Recordo que ho deia en una de les últimes juntes.
Bueno, evidentment, uh-huh. quan es van fent ampliacions doncs es va reduint el percentatge, però això no treu una cosa del percentatge que puguis tenir, i l'altra és el compromís i la feina que hi ha al darrere, que, com us dic, fa 3 anys que hi és i continuarà continuarà igual.
Sí, aquí també comentava Calzada en el seu dia que la intenció era seguir presents en aquest Consell d'Administració. Per cert, Bruno, no sé si aquesta ampliació de capital, també més pels qui la toquem menys en aquest sentit, ha de tenir alguna afectació en el famós límit salarial que hem conegut aquesta setmana? Que, per cert, també demano una valoració en aquest sentit.
No, en quant a aquesta ampliació de capital, tot que era una ampliació de capital ja prevista dins del projecte, és una ampliació de capital que, en aquest cas, a l'haver l'ascens de categoria, la pròpia llei de societats anònimes esportives, a través del CSD, del Consell Superior de Deportes, et marca un capital social mínim, que de fet ens han de donar l'esquissa definitiva, amb la qual cosa, quan tu fas una ampliació de capital per complir amb un requisit legal, no serveix per ampliar el límit salarial. Si la fas per sobre del requisit legal o la fas fora d'un requisit legal, llavors aquest sí que amplia el límit salarial. Amb la qual cosa, l'ampliació no afectarà el límit salarial. Sí que és veritat que deixarà el club en una posició, com deia abans, molt bona, però no afectarà amb un major límit salarial. El que sí que estem fent, evidentment, és treballar per continuar ampliant aquest límit salarial. Això ho estem fent amb ajustos que estem realitzant amb la Lliga, com també, sobretot, amb aquesta feina que està fent tot l'equip de l'Anna Navés i el departament comercial del tema de suport que tenim dels patrocinadors, que també ens han ajudat moltíssim, i qualsevol soci que es faci va directament a límit salarial, que, com dèiem, ens ajuda molt. Llavors, de cara al mercat d'hivern, tot el que aconseguim serà major límit salarial. I pel que em deies, i torno a la segona pregunta que em feies, la valoració del límit salarial, doncs sabeu que inicialment teníem un límit salarial, crec que es va publicar, de 4.193.000 euros. Doncs el que hem fet és treballar per sumar-lo, i amb la mateixa línia que us deia ara, no? amb temes que havíem d'ajustar amb la Liga, però sobretot tots aquests socis que han tingut més de 3.000 socis, que si es pogués entrar al camp serien molts més, però aquests 3.000 socis que s'han sumat ens han ajudat, que és el mateix que dèiem a l'inici de temporada, a augmentar aquest límit salarial, i els patrocinadors que s'han unit al projecte i han continuat molts d'ells confiant en el projecte, també ens han ajudat a fer un equip més potent i a poder també, de cara a l'hivern, almenys tenir la possibilitat de poder fer alguna inversió més.
Doncs dubtes resolts. Per acabar, Bruno, et pregunto també en aquest sentit per l'ànim que hi ha a nivell esportiu, més que res pel tram de calendari que ens ve, no? Que d'aquí a final de 2020 tindrem, si fa no fa, 9 partits en 30 dies, mal comptats. Està clar que tenim ara, bé per endavant, un tram molt exigent, eh?
Doncs sí. Sí, ja sabíem que seria així. Aquest any, si la competició normalment és molt llarga, aquest any és llarga i compacta, i venen molts partits en pocs dies. L'ànim és molt bo. Jo he pogut estar avui a l'entrenament i l'ànim és molt bo, i evidentment el que ens cal és guanyar. Ens calen punts, som plenament conscients a tots els nivells del club, però bueno, convençuts que amb la feina que hi ha al darrere i el que està treballant l'equip i veus la confiança que continuen mantenint amb ells mateixos i el treball incansable de l'equip tècnic, convençuts que arribaran els resultats i que aquests resultats ajudaran a que en vinguin de nous més positius. Però al final la confiança ajuda moltíssim i això ho aconseguirem més aviat que tard.
Doncs esperem també que vagi bé aquest tram de tan carregat de partits pel Centre d'Esports Sabadell. Director general del Centre d'Esports Sabadell, Bruno Batlle, gràcies per haver-nos aclarit tots els dubtes i també per aquesta iniciativa al voltant de l'opció d'acollir-se al 50% de descompte amb el carnet de soci de la pròxima temporada. Que vagi bé.
Gràcies, Pau. Adéu.
L'Esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Minuts i mig per sobre del punt d'un quart de tres de la tarda. Sergi Parc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Dubtes resolts? T'ha quedat clar diferents aspectes de, no només de l'actualitat esportiva, sinó de l'economia del Centre d'Esports Sabadell, que de vegades se'ns escapen més en el dia a dia.
Sí, home, i sobretot, per exemple, en aquesta penúltima pregunta que li feia sobre el límit salarial, dels que no en sabem molt d'economia, no? Del tema de l'ampliació de capitals, de s'afectaria o no, doncs el director general del Sabadell, que ja ho ha esclarit, i també, evidentment, amb aquesta mesura de cara als abonaments pels socis, doncs també crec que ha quedat prou clar pel que hem escoltat de Bruno Batlle.
Doncs després, evidentment, podreu recuperar si allò estàveu amb el paper i bolígraf prenent apunts i se us ha escapat alguna cosa. Després podreu recuperar l'entrevista amb el director general del Sabadell, amb el Bruno Batlle, al voltant, no només insistim, d'aquesta mesura, sinó també de l'ampliació de capital que durà a terme el Centre d'Esports Sabadell en els pròxims dies, concretament el 10 de desembre. Deixem ja aquesta vessant institucional del club, anem a centrar-nos en la part esportiva, perquè, com dèiem, queden poc menys de 72 hores pel partit de diumenge a les 2 contra la Unió Deportiva Les Palmes a la Nova Creu Alta. Avui, nova sessió de l'equip, no?
Sí, avui entrenament a porta tancada a la Nova Creu Alta, per tant...
Poques pistes.
A porta tancada, evidentment, poques pistes. Recordem que estarem ben pendents de l'evolució de Néstor Querol, que ja es va perdre el partit del passat cap de setmana. D'Òscar Rubió, que recordem que a les Gaunes no va poder acabar el partit i va ser substituït en el tram final del propi enfrontament. I de Jaime Sánchez, que tampoc va estar en el xoc contra el Logroñés i, per tant, veurem quina és l'evolució d'aquests tres futbolistes.
Veurem. Si més no, l'última referència que tenim de la setmana passada és de Jaime Sánchez fent un part de l'entrenament amb l'equip. Per tant, teòricament hauria d'haver evolucionat el central dretà del Centre d'Esports Sabadell. El cas de Néstor i d'Òscar Rubio sent lesions musculars, veurem, tot i que és cert que el lleidatà sovint demostra que està fet d'una altra pasta i aquí a Sabadell ens ha acostumat a retallar terminis de recuperació. Avui escoltem, no és divendres, és dijous, però igualment escoltarem Antonio Hidalgo, no?
Sí, demà, evidentment, en l'habitual roda de premsa prepartit ja escoltarem el tècnic de Canovelles, però és que ahir Hidalgo va ser entrevistat al programa El Deportivo de Canàries Ràdio i hem rescatat alguns fragments perquè va deixar algunes perles interessants l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Tres fragments, si et sembla, referint-se a un al present més immediat, un del passat i un del futur. Si et sembla, comencem pel present.
Vinga.
Com espera a la Unió Deportiva Les Palmes? Doncs, evidentment, a un equip amb molta confiança i més després de guanyar el derbi contra el Tenerife el passat diumenge.
Me sirve todo lo que he visto de la Unión Deportiva. Es un equipo muy bien trabajado, que domina diferentes fases del partido, seguramente más la ofensiva que la defensiva, pero que tienen gente muy desequilibrante de la categoría y lo que le va a dar el derbi es una confianza brutal, eso seguro.
Antonio Hidalgo més acostumat, ara ho comentàvem fora de micros, a deixar-se anar, no? Quan parla amb mitjans no tan habituals de l'òrbita Sabadell, tot i que és cert que nosaltres també deixa molts titulars, però sí que és cert que se'l veu diferent, no? El de Canovelles, ni bé ni per bé ni per malament, però diferent, no? Amb mitjans amb els quals no està tan acostumat a tractar en el dia a dia.
Doncs sí, i si t'ho has semblat en aquesta resposta, atén a la següent. Referint-se en aquest cas al passat, relacionat a més amb el seu homòleg a la banqueta canària, en Pepe Mel, diu que el coneix perquè el va tenir d'entrenador quan Antonio Hidalgo va estar al Tenerife a la temporada 2001-2002 a primera divisió, just després de que l'equip tinerfenya ascendís a primera, per cert. No diu res que no sapiguem de Pepe Mel, no? Un entrenador sobretot ofensiu que busca el futbol dominador, etc, etc. I l'anècdota de com de difícil és ser entrenador, li pregunten, quan ets jugador, doncs a vegades hi ha decisions dels tècnics que et costa entendre, i en canvi quan et trobes en aquesta situació de posar-te el càrrec d'un equip, doncs ja comences a entendre molt més les coses, no? I diu que això, ell, aquestes coses que potser abans no tenia com a jugador, ho va patir precisament sota les ordres de Pepe Mel. Escolta això, Pau.
¿Entiendes más ahora a los entrenadores? A los
sí,
que te ponían...
Sí, cuando decías que mamón es el entrenador, sí, que no sé, ahora duda, mira.
No, cuando eres jugador, prácticamente no te enteras de nada.
No me acuerdo mucho. ¿Mel te ponía?
No, poco, nada, pero yo creo que...
O sea, tienes una cuenta pendiente con
no,
él, ¿no?
Pero bueno...
¿Te acuerdas hace 20
no,
años?
No, cuando... aquí hay cosas... No, cuentan, no, ni muchísimo menos. Ya me he encontrado después y fue el entrenador que me hizo debutar en primera división. Con eso totalmente lo digo todo.
Amigo,
o sea, que hay cosas. Jugué muy poco, venía de una lesión de pubis y, bueno, tampoco estuvo demasiado tiempo con nosotros, pero sí, la verdad que no jugué en exceso con él. Pero cada uno, cada entrenador tiene sus cosas y ahí dije lo mejor que veo.
Déu-n'hi-do, quin to festiu, també, sí, a que porten les Palmes de Gran Canària. Bé, això al passat. I del futur, què?
Doncs del futur, més enllà d'aquest partit contra la Unió Deportiva a Las Palmas, dona per segur ja, pràcticament per segur, Antoni Hidalgo, que el partit ajornat contra el Corcón tindrà lloc en aquesta setmana neta que queda només de desembre, entre el 6 i el 13, que és una cosa que ja comentava en Pau al Tribuna Preferent, i des del club i el propi Antoni Hidalgo ja ha dit que ara espera un calendari molt carregat, precisament especialment pel Sabadell, perquè vindrà aquest partit contra el conjunt alfarero. Conscient Hidalgo que ve aquest tram de temporada duríssim i que per això cal tenir ara més que mai una plantilla llarga i disponible.
Una locura de calendario, ya lo sabíamos, por eso al final tienes que tener unas plantillas más largas de lo normal o de lo que a mí me gustaría, pero ahora, y sobre todo porque hay veces que no, el tacto en cuanto a los horarios es muy difícil. Nosotros jugamos el 22, el 25 y el 28, luego me parece que contra el Tenerife nos han puesto un jueves para jugarlo, ¿no? Sí, de domingo, con un viaje por medio, o sea que... jugar cada 3 dies per equips com nosaltres és difícil, sí.
Molt difícil pel Centre d'Esports Sabadell. Antoni Hidalgo, per cert, Sergi, ha arribat fins al partit de l'Oviedo. Estaríem parlant de la meitat, de la mitja marató que ha de fer la marató, de la marató que ha de fer el Sabadell en el pròxim mes.
És que ni ell deu recordar exactament quin és l'ordre dels rivals, perquè és que és un laberint allò que és impossible recordar-ho tot.
Tu t'atreviries o et poso en un compromís massa gran?
Si vols ho provem.
Ja, és igual. No fem spoilers perquè us hem preparat un informe també amb tot el que li ve al Centre d'Esports Sabadell, amb els 9 partits que ha de jugar l'equip d'Antonio Hidalgo en qüestió d'un mes.
Quan diumenge a les 2 soni el xiulet inicial a la nova Creu Alta contra Las Palmas, el Centre d'Esports Sabadell engegarà un mes de competició extenuant. Encara sense confirmació oficial, els homes d'Antoni Hidalgo podrien jugar fins a 9 partits en qüestió de 29 dies mal comptats, o el que és el mateix, un partit cada poc més de 3 dies. A priori, fins al 20 de desembre no hi haurà una setmana que no tingui un partit entre setmana. Agafeu paper i bolígraf. Després de Las Palmas, el Sabadell visitarà el Molinón de l'Sporting de Gijón dimecres de la setmana que ve a les 7 del vespre. El pròxim compromís a la nova Creu Alta serà contra el Fuenlabrada dissabte 28 a les 4. Els homes d'Hidalgo tindran 5 dies de marge per preparar la visita a l'Eliodoro Rodríguez López del Tenerife. Serà dijous 3 de desembre a les 7 novament. I aquí ve un dels punts polèmics. 72 hores després i amb un viatge de tornada des de Santa Cruz, el Sabadell ha de rebre el Temple al Real Oviedo diumenge 6 a quarts de 9 de la nit. Fins aquí els horaris confirmats. Aquest poc espai entre Tenerife i Oviedo pot significar molt probablement que el Centre d'Esport recuperi just després del pont de la Constitució la jornada plaçada en el seu dia a la nova Creu Alta pels falsos positius de l'Alcorcón. L'última setmana d'aquesta marató ha d'enfrontar els d'Hidalgo, els altres dos nouvinguts a la categoria, Cartagena i Castellón, amb la primera eliminatòria de Copa del Rei entremig contra l'Ibiza Islas Pitiusas. D'aquesta 13a jornada de la Lliga Smartbank, que es disputa aquest diumenge, passarem a la 19a en qüestió d'un mes. Per acabar la primera volta, només quedaran Girona i Lugo els primers 10 dies del 2021. Un doble compromís que també podria quedar comprimit si el Sabadell supera ronda la Copa. Li tocaria jugar el dia de Reis, probablement, però això ja més endavant.
Hotel Suís.
L'informe amb la veu de la nostra companya d'informatius Mireia Sanz. Això ja més endavant, eh? Al gener, quan haguem de tornar a parlar d'un calendari comprimit, serà bàsicament també perquè el Centre d'Esports Sabadell, en aquest cas, ha superat rondes de Copa. Si no, sí que és cert que la segona volta serà bastant més normal en aquest sentit. Tindrem alguna jornada intersetmanal també, entre setmana, però el calendari serà més normal entre moltes cometes. Però sí que és cert, Sergi, que el que ve ara és brutal.
És brutal. Partits que cada 3 dies, si ja ens va semblar dur i de molta càrrega física aquest tram de Lliga, on el Sabadell ja havia jugat això, jornades intersetmanals, el que ens ve ara, sobretot si hi ha aquest Sabadell al Corcón, per cert, importantíssim, evidentment, aquest partit, és que no donen a treva. I pel que fa a la Copa, més pensant també després de cara al 2021, moltes ganes de que el Sabadell vagi passant rondes, no només perquè hi ha la Copa Mola, com dèiem al Tribuna Preferent, sinó perquè a alguns els hi tocarà treballar extra, que ja ho comentarem una miqueta,
novetats.
Això, però...
Ho deixarem aquí, novetats.
Ho deixarem aquí.
Hi haurà cosetes noves a Eivissa. Roger Benet, que sempre va dues passes per endavant al control de so, ara va dues passes enrere, no té ni idea
vaja.
De què estem parlant. Perfecte, ens va... Vaja, genial. deixem aparcar de la Copa. Sí que és cert que clar, venim d'una circumstància de fet, a l'equador, diria, del partit, a la mitja part de l'últim partit contra el Logroñés, vam superar el primer quart de la temporada i, insistim, d'aquí un mes ens plantarem pràcticament a només dues jornades pel final de la primera volta. Per tant, li espera al Centre d'Esport Sabadell un calendari duríssim en el pròxim mes, pràcticament, com si fos un calendari d'advent. Cada dia podria obrir una casalleta i trobaria un equip contra el qual s'hauria d'enfrontar. El primer d'aquests rivals serà la Unió Deportiva Les Palmes, de la qual també ens pots oferir unes quantes pinzellades.
Sí, al voltant de la xifra número 6, perquè Les Palmes, per exemple, va arribar a encadenar 6 partits seguits sense perdre entre les jornades 2 i 7. Després ja va entrar en mala dinàmica fins al derbi del passat cap de setmana. No ha guanyat fora de casa encara l'equip de Pepe Mel en 6 partits.
Que duri.
4 empats i 2 derrotes. I, per cert, demà ho ampliarem a les estadístiques, però Les Palmes ha guanyat només un partit a domicili en tot el 2020.
I no va ser aquí.
I no va ser aquí. La principal notícia de l'equip canari és que recuperaran el seu màxim golejador, Sergio Araujo, i Pejiño, que feia 4 partits que no jugava amb el seu equip. Es va perdre el derbi i, recordem, Les Palmes, sense aquests dos jugadors, va guanyar contra el Tenerife 6 anys després que ho fes per últim cop en el derbi canari.
Per cert, que s'ha dit, perdona, Sergi, d'aquests dos jugadors que no tenen tampoc tots els números per ser titulars, veient el que deies abans, que Les Palmes també té partits entre setmana, sembla que es vol anar amb compte, amb cura, amb ells. Les Palmes, per cert, diria, té un parell de baixes en defensa, però la majoria de la plantilla a disposició de Pepe Mel.
Sí, si no m'equivoco, a l'enfermeria només queda l'E10, però que en té per llarga duració, per tant, sí. no hi serà. I l'últim 6 serà la primera visita de Les Palmes a la nova Creu Alta en 6 anys. L'últim cop va ser l'any del descens a segona divisió B del Centre d'Esports el 2014. Per tant, com et deia, Pau, moltes xifres relacionades amb el número 6.
Sí, i demà ho repassarem també les estadístiques, però per tirar-li una mica d'aigua al vi, sí que és cert que no seria el rival més propici històricament si ens cenyim aquests precedents pel Centre d'Esports Sabadell, però això ja ho comentarem demà. Dades també, per cert, de gols a favor i gols en contra, no? També d'aquest Les Palmes que volies comentar, no?
Sí, amb aquesta, sobretot relacionat amb aquesta clara vocació ofensiva que té Les Palmes. 15 gols a favor, és el segon equip que més marca la Lliga Smartbank, però 15 en contra, és el tercer que més encaixa. Una cosa que no va quedar tampoc reflectida l'altre dia en el derbi, perquè amb el marcador d'1-0 i amb el gol com va venir, precisament no es va veure això, però com diem, aquesta clara vocació ofensiva que té l'equip de Pepe Mel ha quedat plasmada en la majoria de jornades.
Per cert, Ale 10 i Tomàs Cardona, l'argentí, el central argentí, que també es baixa per aquest partit.
Les dues baixes, confirmades. I res, simplement per rematar-ho, Pau, que és Les Palmes, recordem, mitja taula, 11è de moment, amb 17 punts.
Ha parlat en les últimes hores un no massa vell, ja ho direm bé, no massa vell conegut i enemic del Centre d'Esport Sabadell. Tots tenim en boca encara, o tenim en el record, les dues celebracions que va fer Monchu la temporada passada al Sabadell. Però un altre jugador que també li va dedicar el seu gol com a rival, en aquest cas, a l'afició arlequinada, va ser Edu Espiau.
Sí, ara parlarem d'això, si et sembla. Anem a escoltar 4 fragments perquè són molt interessants. Atents, d'entrada, Edu Espiau admetent que la victòria de Les Palmes al derbi contra el Tenerife no és un triomf qualsevol i que li ha donat molts ànims i moltes ales a l'equip.
El grupo viene entrenando de hace un montón de tiempo bastante bien, o sea que a pesar de a lo mejor los malos partidos o los malos resultados que hemos conseguido, siempre el equipo ha intentado llevarlo de la mejor manera posible. Sí, es verdad que después de ganar este partido, pues la gente está como más animada, más feliz y eso también se refleja en los entrenos.
Doncs felicitat a l'equip, però Edu Espiau també diu que cal passar a pàgina ràpidament. De fet, perquè en menys de 72 hores ja arriba una nova jornada, també important, contra el Centre d'Esports.
Nosotros sabemos que aquí en el fútbol no el pasado está, ¿sabes? Ahora hay que mirar hacia adelante, el Tenerife ya pasó, se ganó muy bien, pero ahora hay que hay que centrarse en el siguiente objetivo que es el saber.
Doncs aquest derbi és aigua passada amb aquesta errada clamorosa d'Adrián Nortolà. Si encara no l'heu vist, us la podeu posar com a prèvia d'aquest partit, perquè és la manera més fàcil de guanyar 3 punts que he vist en bastant de temps.
No m'imagino a Macai fent això, eh?
Ja no. I què espera ara Edu Espiau d'aquest Sabadell?
Doncs atén al seu anàlisi, Pau, perquè no t'ho pots perdre, eh? Primer, bé, alertant dels perills que pot tenir el conjunt arlequinat.
Por experiencia te puedo decir que el año pasado me enfrenté a ellos y era un equipo pues bastante bueno. Teníamos mucho peligro arriba, que tiene delantero alto y tal. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da el partido y cómo lo preparamos.
Ell, per ser, davant té també referència en l'últim partit, no ho hem dit, contra el Tenerife en el derbi.
Mm-hmm. Aprofitant, a més, la baixa d'Araujo. Doncs aquesta ha sigut la primera part de l'anàlisi del Sabadell d'Edu Espiau. Ara escoltem la segona. Segons ell, així juga el centre d'esports.
Suelen jugar mucho con un delantero que tienen alto y segunda jugada y a partir de ahí jugar en tres cuartos del campo contrario y tal, así que vamos a ver cómo preparamos el partido y esperemos ganar.
Declaracions a UD Ràdio. Jo no sé si aquí l'únic cert és que juga amb un davanter alt, que és Edgar Hernández. Clar. La resta
això de pilotada llarga i segona
jugada. I a tres quarts de camp contrari, uf.
I a més estava repassant jo abans una mica aquest últim precedent que va ser el Villarreal B Sabadell, on ell es va enfrontar contra el Centre d'Esports. I és veritat que el Sabadell no va acabar perdent aquell partit per 2-0, però la primera meitat va tenir bones ocasions, que de fet Diego Folia en va salvar un parell, de Néstor i Edgar, i a la segona sí que és veritat que va haver molt domini groguet, i per si et recorden una mica la pel·lícula, Pau, els dos gols del Villarreal B van arribar a partir del minut 80.
Com sempre. No, de fet, l'altre dia ho dèiem al Tribuna Preferent, en conya i no tan conya, que és un mal del Sabadell d'aquesta temporada, però també de la temporada passada, que recordo que fèiem també... Recordo dedicar-li una pàgina web també als últims minuts, dels punts que es deixava perdre el Sabadell al final, i aquest va ser un dels exemples. Tenia un puntet pràcticament assegurat i se li va escapar amb un dels gols d'Edu Espiau, que el van a celebrar. Mira que tenia la tribuna al costat, amb el públic del filial groguet, doncs no, van a cap al sector d'aficionats del centre d'esports Sabadell.
I que el Sabadell no va jugar a pilotada llarga, que no sé quin partit.
No, la veritat. Alguna cosa més que ens deixem sobre la taula?
Simplement, si vols, que estem esperant encara la designació arbitral.
Sí, és veritat.
Si ens queixem que a vegades que la Lliga al principi de la temporada trigava en publicar els horaris, la Federació Espanyola també s'està lluint amb el tema de les designacions arbitrals.
Cridar l'atenció. Ara estic mirant en directe, aviam si hem penjat alguna cosa, perquè demà hi ha partit.
Demà hi ha un Girona Espanyol, per tant, no sé quan ho posarà la Federació. Simplement, si vols, ho rematem amb l'horari, Pau. Sabadell-Les Palmes, diumenge a les 2 del migdia, des de mitja hora abans, com sempre, en directe al Sabadell en joc.
No hi ha horaris encara. No hi ha designació arbitral, per tant, haurem d'esperar una estoneta més. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Publicitat.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la primera aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 19 de novembre del 2020. Hem de deixar aparcat ja el centre d'esports i aquesta mini prèvia també. Demà la desgranarem amb l'Adrián Arroyo i el Sergi Parc aquí a l'Hotel Suís. Però hem de deixar aparcada aquesta prèvia del Sabadell-Les Palmes. No deixem, això sí, el futbol, perquè en categories formatives, més concretament a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil rep dissabte a 6:15 de la tarda a casa la Fundació Esportiva Grama. Ho fan els de Juanjo Beltrán com a tercers classificats del seu subgrup Grup 7B, amb 4 punts de 6 possibles i amb un inici de curs no apte per cardíacs, sobretot després de tombar a la Dani Jarque, el juvenil B de l'Espanyol en l'últim partit. Ens amplia aquesta prèvia el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart.
El Mercantil ha començat la temporada amb el mode heroic activat. empata 3 en la remuntada in extremis a casa contra el Badalona i sorprenent victòria contra l'Espanyol B a domicili. Després de no poder disputar la primera jornada contra el Girona B pels positius a l'equip gironí, els blaugranes volen aconseguir la segona victòria consecutiva contra una grama que té els mateixos punts a la classificació. Tot i això, no serà fàcil i pel jugador mercantilista Kevin Gómez, les possibilitats d'ascens passen per tenir regularitat a casa.
Cada semana es un rival nuevo, te puedes esperar de todo, te puedes ganar cualquier equipo, puedes perder contra cualquier equipo, nosotros a prepararnos, a seguir trabajando como equipo, individualmente, y a sacarlo en casa, que se tienen que dar los 3 puntos sí o sí.
La satisfactòria dinàmica dels sabadellencs i les bones sensacions aquestes primeres jornades han donat esperances als graciencs per poder mirar dalt a la classificació. Per Gómez, que aquesta temporada és el seu primer any a la primera plantilla del juvenil A, destaca que la clau està en la gran connexió que tenen tots els jugadors.
Muy bien, la verdad que muy bien. Por parte del cuerpo técnico súper bien, los compañeros todo muy bien, nos llevamos todo muy bien y mira, me han dado la confianza y juegue lo que juegue, lo que sea, es una oportunidad para mí y tengo que aprovecharlo al máximo.
Recordem, el mercantil buscarà el municipal de Raona Marinals sumar 3 punts més que el situïn a les primeres posicions de la classificació. Serà dissabte a 6:15 de la tarda contra la Fundació Esportiva Grama.
Doncs demà també repassarem la prèvia del partit que juga el juvenil del Centre d'Esport Sabadell a Saragossa contra el Real Zaragoza aquest cap de setmana. Demà, com diem, farem aquesta prèvia, però el futbol base del Centre d'Esports, l'Obrador, ha anunciat aquest matí un reforç per l'equip de Miqui Lladó. Es tracta d'Alejandro Suárez, que arriba procedent del Mataró. 3 minutets i mig per arribar al punt de 3:15 de la tarda. Parlem d'handbol ara. Perquè el Creu Alta Sabadell Handbol recuperava ahir al vespre el partit aplaçat de la 5ª jornada i va estar a puntet de fer saltar la banca a la pista del Sant Quirze. Els de Sergi Cifré es van quedar, atenció, a només un gol, 27-26, de sorprendre el colíder i únic equip que queda invicte en el grup D de Primera Nacional. Saludem l'Albert Miquel, extrem esquerre d'aquest Creu Alta. Albert, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, tot bé, i vosaltres?
Aquí estem, fent aquest post del partit d'ahir, que no sé si dir que és d'aquelles derrotes que mai agrada perdre a qualsevol esportista, però és una derrota dolça.
Bueno, sí, bones sensacions. Ja sabem que el Sant Quirze doncs, juga per anar directament a fases, són un dels equips doncs, potents, és una pista molt complicada i la veritat és que bueno, el rendiment de l'equip des de ja fa uns partits doncs va millorant i sí, bones sensacions, però tot i així és el que dius, no deixa de ser una derrota i res, a seguir lluitant.
Parlem del desenvolupament del partit, Albert, perquè un veient la fitxa del partit s'adona que el Sant Quirze va anar sempre per davant des del 3-2, que van obrir forat de 5 gols a la primera part, però el cert és que no li vau perdre la cara al partit. La llàstima va ser potser no arribar, i mira que vau estar a vegades a un gol, a no arribar a igualar el marcador en cap moment i poder ficar una mica més de pressió.
Correcte, totalment d'acord. És més o menys l'anàlisi que fem nosaltres. El fet són aquestes pilotes que quan estem a un gol ja ens va passar també contra les Plugues, però bueno, perdonem aquestes pilotes, que òbviament ningú xuta a fallar, però bueno, no som capaços d'empatar el partit o inclús de ficar-nos a un per sobre, tot i tenir diverses pilotes per fer-ho, i això doncs, al final és el que et penalitza, no? Anar a remolc sempre i intentar remuntar. Però bueno, ja millores.
Al final, Albert, perdona, van ser 3 dianes consecutives teves en els últims minuts, que us van donar certa vida, però aquest gol del Sant Quirze a 30 segons va escarrar qualsevol opció, ho vau tenir molt, molt a prop.
I tant, bueno, ho vam jugar, no ens vam rendir, vam lluitar fins a l'últim segon, sabíem que era difícil, a més crec que al final del partit, a falta de 3-4 minuts, van obrir una renta de 3 gols un altre cop, que ja semblava impossible, però bueno, l'equip no va tirar tovallola en cap moment i va lluitar fins al final, i mira, doncs em va tocar a mi en aquest cas, però li podia haver tocat a qualsevol. La qüestió era lluitar fins al final i intentar rascar ni que fos un punt, cosa que no vam aconseguir, però bueno, tornarem a provar a la següent jornada.
És d'aquests partits que, ara parlem de la pròxima jornada perquè ben aviat, ve ben aviat, però no sé si és d'aquests partits que reforça moralment la plantilla per veure que pot competir contra qualsevol a la categoria.
Correcte, és això, és anar partit a partit, també bueno, amb el tema del Covid, la preparació del partit, aquests partits entre setmana, al final tens un entreno per preparar-lo de 2 hores, és difícil, igual que el partit del dissabte, doncs et toca preparar avui ja, no hi ha temps per quedar-se anclat amb el partit anterior i bueno, una mica el que tu dius, reforç de moral i amb ganes de seguir lluitant i començar a puntuar, que també ens ho mereixem nosaltres i la nostra afició doncs, també es mereix que li regalem una victòria de tant en tant, no?
Ho deies tu ara, recuperació express, no? Perquè dissabte a les 7, en qüestió de 48 hores, poc més, heu de rebre que el Balsac al 6è, al Poblenou, un altre os dur d'arrossegar en aquest tram de Lliga, eh? Complicat aquest turmalet que esteu tenint en les últimes jornades.
Sí, complicat, però al final cap partit és fàcil i és bueno, intentar doncs, seguir amb la bona dinàmica, el bon joc, la bona defensa, les actuacions del porter, òbviament bueno, de tots els porters també ens suma molt i és això, no hi ha temps per quasi ni analitzar el partit d'ahir. Ja enfocats en el partit del dissabte, preparar el partit del Poblenou, que de ben segur serà, com tu dius, un os dur d'arrossegar, eh?
Un Poblenou que no ha perdut a casa encara, però que fora tampoc ha guanyat. No sé com veieu el partit.
Bueno, mira, sincerament, jo ho vaig analitzant, però és la primera notícia que tinc i és el que dic. Tenim aquí una mica la filosofia xolista, no?, d'anar partit a partit, i ja està, hem de jugar les nostres cartes el millor que sapiguem amb les consignes que ens doni el nostre entrenador, el Sergi, i a partir d'aquí doncs, bueno, estar al màxim d'encertats possible en atac i tenir una defensa pues, agressiva com la que hi va haver ahir. I així doncs, tenim tots els ingredients per fer-ho.
Esperem que pugui arribar aquesta segona victòria de la temporada pel Creu Alta Sabadell en vol contra el Poblenou. Albert Miquel, extrem esquerre d'aquest Creu Alta, felicitats pel partidàs que vau fer ahir a la pista d'un dels candidats, com deies, a fer les fases i que es vau quedar amb la mel als llavis per poder tornar cap aquí, cap a Sabadell, amb un puntet. Que vagi molt bé.
Doncs sí, moltes gràcies. Que vagi bé. Bona tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Per cert, que el pavelló del Sant Quirze tornarà a ser protagonista diumenge a 1:15 PM en directe per la plataforma Xala, xala.cat, d'un altre partit entre un equip quirzatenc i un sabadellenc. Serà, en aquest cas, l'Oar Gràcia Femení qui visiti el Sant Quirze a Plata després de l'ajornament del compromís de la setmana passada contra la Roca. Ja tenen 2 partits per recuperar, de fet, les de Carol Carmona, que venien de guanyar l'Almassora i són antepenúltimes amb aquests 2 punts. El Sant Quirze, per cert, un dels cocos d'aquesta segona màxima categoria de l'handbol estatal femení i com el masculí, coincidència, encara no ha perdut. I una altra curiositat que abans m'apuntava el Sergi Parc a la redacció, el Sant Quirze masculí, pròxim rival de l'Oar Gràcia, perquè l'Oar, recordem, el partit que havia de jugar aquest cap de setmana, el masculí, contra el Palau Tordera, a Primera Nacional, ha quedat suspès. 2 minuts per sobre del punt de 3:15 de la tarda, fem una última aturada per la publicitat, perquè a la tornada hem de parlar de futbol sala i del cross dels esquiadors.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Centrades que Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut,
gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de 2:15 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Les Palmes.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 19 de novembre del 2020. Per ser una notícia d'última hora que hem conegut, i és que les instal·lacions esportives podran tornar a obrir les seves portes a partir del dilluns 23, això sí, amb restriccions, i en aquest cas les competicions esportives es podrien reprendre a partir del 4 de gener del 2021, insistim. Ho ha fet públic el Procicat fa uns minuts, i demà amb l'Adriana Arroyo aquí a l'Hotel Suís desenvoluparem aquesta qüestió que està afectant els diferents clubs esportius de la ciutat, però que també està afectant esdeveniments esportius que estaven programats, per exemple, per aquest cap de setmana, com és el cas del cross dels esquiadors. El cert és que l'actual situació sanitària no ens està deixant gaudir de cap cursa amb una relativa normalitat a la ciutat en els últims mesos. La Cap d'Any Reis ha anunciat aquesta setmana que serà virtual, i un format similar adoptarà aquesta 45a edició del cross dels esquiadors, que havia de tenir lloc, insistim, aquest diumenge a l'àrea de pícnic de Sant Julià d'Altura, al bosc de Can Deu. L'Àngel Artigas és el responsable de l'organització, membre de la Unió Excursionista de Sabadell. Ens escolta, Àngel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Heu intentat apurar fins fa una setmana, no? Aviam si es podia celebrar aquest cross d'una forma relativament normal.
Sí, vam estar fins al dijous de la setmana passada, que lamentablement, doncs, per la part nostra, doncs, ens van dir que no es podia fer. No es podia fer amb el format que teníem pensat fins ara, que era el format de cada any, no? Uh-huh. Tot i que ja havíem agafat, doncs, una sèrie de mesures, fent el contrarrellotge, amb grups de 6, etcètera, però al final, doncs, ho hem de fer d'una altra manera.
Al final, aquest nou format, per qui no estigui al cas i hagi de... o tenia pensat córrer aquest cap de setmana al bosc de Can Deu, entre dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 4 de la tarda es pot fer aquest recorregut de 4 quilòmetres, Àngel, que de fet ja heu deixat senyalitzat, no?
Sí, bueno, encara no està senyalitzat, el senyalitzarem dissabte al matí a primera hora, el deixarem tot a punt a les 10 del matí perquè, doncs, tots els inscrits i inscrites que ho han fet, doncs, puguin córrer amb la distància de 4 o de 8 quilòmetres, que són les dues distàncies que hi ha aquest any, i bé, estarà, doncs, tot marcat amb els quilòmetres, i a més a la pàgina web de la UES, doncs, també han penjat els recorreguts, el track dels recorreguts, i bé, també llavors el que sí que demanem, com que no es pot fer en plan competitiu, però sí que farem unes classificacions amb els temps dels participants i les participants, i llavors, quan s'hagi acabat de fer el recorregut, ens ho envien a través d'una de les apps que hi ha avui en dia, que n'hi ha moltes, doncs a la UES, i farem les classificacions.
Doncs
un sorteig amb els participants, etcètera.
És la manera a la qual ens hem d'adaptar tots. Clar, la llàstima, també per la naturalesa d'aquest cross dels esquiadors, Àngel, és que es perd aquest punt de caràcter popular, no? De fer l'entrepà fins i tot després de córrer.
Sí, això de fet ja ho teníem, de la manera que anaven les coses, doncs ja ho teníem clar que no ho podríem fer aquest any. Això es perd, sí, però com a mínim, doncs, com que creiem fermament que no som el problema, sinó que som una de les solucions, doncs hem mirat de fer-ho d'aquesta manera i ho farem d'aquesta manera, i esperem que, bueno, que, doncs, la gent respongui com està responent, de fet.
Com està responent? T'anava a preguntar precisament això ara, com està responent la gent, perquè donàveu l'opció de tornar la inscripció, de retornar els diners, o mantenir-la, fer aquest format semipresencial, i ara ho explicarem també, i que la recaptació vagi destinada a la marató. No sé quina ha estat la resposta de la gent.
Bé, no, la resposta molt bona, perquè, doncs, van haver de passar de 350 participants a 200, i ara fa una estona en portàvem ja quasi 170. Vol dir que avui es tanquen les inscripcions a les 9 del vespre, vol dir que si no arribem als 200, doncs quasi, no? I llavors sempre hi haurà algú que a última hora s'apuntarà i demanarà per venir, etcètera, però vol dir que anirem amb els 200, més o menys.
Important també, eh? Avui fins a les 9 del vespre, aquest últim dia per inscriure's al cross dels esquiadors. L'última, Àngel, et pregunto per aquesta vessant solidària, no? També perquè el 100% de la recaptació anirà destinada a la marató.
Sí, el 100% anirà destinat a la marató de TV3, inclús, doncs, gravarem unes imatges a la gent que ens doni permís per emetre-ho quan facin el programa el diumenge de desembre, i sí, tot anirà, doncs, a la marató. A més, doncs, comptem amb la col·laboració, com cada any, de diversos establiments d'aquí de Sabadell, i farem el sorteig d'obsequis, doncs, amb tots els inscrits. Participin o no participin, amb tots els inscrits farem el sorteig aquest i ho avisarem personalment.
Doncs Àngel Artigas, responsable de l'organització del Cross dels Esquiadors, membre de la UES, que vagi molt bé de forma semipresencial, que se'ns fa estrany encara aquesta 45a edició del Cross aquest cap de setmana al pícnic de Sant Julià del Tura, al bosc de Can Déu, aquest recorregut de 4 quilòmetres. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I als últims minuts de programa, com li agrada aquesta sintonia dels pallassos de la tele, pràcticament, al Roger Benet, els dedicarem al futbol sala perquè l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell tornen a afrontar una jornada d'alt nivell aquest cap de setmana, igual que l'anterior. Aleshores, es van veure les cares contra els dos primers classificats la temporada passada. Els escolapis, recordem, caient a casa contra el Bellsport l'Hospitalet, i els nedadors superant a domicili el Mataró. Doncs bé, ara s'enfronten contra els actuals segons classificats dels seus subgrups. En el 3B, de fet, partides al Pavelló del Nord entre el líder, el Natació Sabadell, i el seu més immediat perseguidor, el Segorbe, Ferran Ruiz, jugador del club. Creu que al davant tindran un dels clars aspirants a l'ascens.
Estic convençut que ells el que volen és entrar entre els quatre primers i després, si pot ser, a pujar de divisió, perquè ells han fet un bon paper a l'estiu, han fitxat a tres jugadors, si no m'equivoco, de plata, dels quals crec que tres venen de Vicentes Castellón, l'any passat estaven a plata, i han fitxat també un del filial de Levante, així que no ens posaran les coses fàcils, ni molt menys. Serà un partit complicat i un duel emocionant, segur.
Els de Borja Burgos, que han signat de moment un inici perfecte de Lliga, amb 12 punts de 12 possibles, i a més marcant una mitjana, atenció, de 8 gols per partit de llarg, la millor de tot el subgrup enfront, però la millor defensa. Els castellonencs tan sols han hagut de lamentar 7 dianes en contra en 4 jornades i sumen 9 punts. Per tant, xoc d'estils, insistim, al Pavelló del Nord. Al subgrup 3A, com dèiem, la Pia també juga contra el segon a la classificació, en aquest cas visitant la Unió Santa Coloma. Això sí, la Pia no com a líder del seu subgrup. També hi ha 3 punts de diferència entre tots dos conjunts, però recordem que els de Can Colapi tenen encara una jornada pendent per recuperar. Guanyar ara serà clau si no volen que es comenci a escapar l'objectiu que s'han proposat. Carlos Povedano és jugador de la Pia.
Nosotros el objetivo que tenemos es intentar quedar entre los 4 primeros y, como bien dices, cada partido es una final. Ahora esta semana jugamos contra el segundo en su campo y hay que dar el máximo, no cometer errores en los 40 minutos. Y estoy seguro de que estaremos en el partido. Luego se podrá decidir por pequeños detalles, pero el hecho es que no regalemos minutos al rival, que se lo tenga que ganar el partido, que no se lo regalemos nosotros.
Una Pia que s'ha anat desinflant a poc durant aquest inici de temporada, tot i que també és cert que el nivell dels rivals ha anat increixendo. Victòria a Calvià, empat a casa contra el Martorell i en l'última jornada derrota també al carrer Garcilaso davant el líder, el Bellsport l'Hospitalet. De la seva banda, els colomencs havien començat amb un 7-9, però també venen de caure i sense veure porteria per 2-0, precisament allà on s'hi van guanyar els escolapis, a Calvià. De fet, fa també un parell d'anys Povedano va jugar amb la Unió Santa Coloma, però poques coses podrà explicar als seus companys perquè d'aquell equip no quedara ni rastre.
Yo como jugué hace 2 temporadas ya jugué en ese equipo, los conozco y han cambiado radicalmente de la temporada pasada, están cambiado radicalmente de plantilla. No queda prácticamente, te diría que ningún jugador, todos son fichajes nuevos.
De fet, un d'aquests jugadors que ha marxat, Pipa, ara forma part de la plantilla del Club Natació Sabadell. Dissabte a les 4 arrencarà aquest Unió Santa Coloma, Escola Pia, 3/4 d'hora més tard, xiulet inicial al Pavelló del Nord pel partit entre el Club Natació Sabadell i el Segorbe. Dos minutets per arribar a les 3 de la tarda, per tant, encara tenim temps aquí a l'Hotel Suís per repassar el menú que tindrem demà divendres per tancar la setmana amb l'Adriana Arroyo al capdavant, parlant, evidentment, extensament a més d'aquesta prèvia del Sabadell Unió Deportiva Les Palmes, escoltant novament, ara en la roda de premsa oficial, a Antonio Hidalgo i el seu homòleg a la banqueta Pio Pio, a Pepe Mel. A més, les estadístiques dels divendres, ho dèiem abans amb el Sergi Parc, atenció a quan fa que no guanyen els arlequinats en partit oficial a la UD. Roger Benet no havia ni nascut, només direm això. Una nova jornada també del juvenil A divisió d'honor a Saragossa, la prèvia del partit de l'Astralpunt Natació Sabadell masculí contra el Sant Andreu. I atenció, demà també, aquesta en directe des de Castelló, el Campionat d'Espanya en piscina curta, que comença, com diem, al matí, amb 13 representants del Club Natació Sabadell i, a més, amb una boníssima notícia, perquè també hi participa la Catalina Curró. Aquesta nedadora del Club Natació Sabadell, que insistim, el mes de març va ser operada per tercera vegada d'un tumor cerebral i que torna a la competició, per tant, excel·lents notícies. Tanquem aquí l'Hotel Suís d'avui dijous 19 de novembre del 2020, enviant-vos una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, també del Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. A partir de les dues demà, més Hotel Suís, insistim, amb l'Adriana Arroyo al capdavant, ens retrobem també diumenge a partir de 2:15 de la tarda al Sabadell en Joc amb aquest centre d'esport Sabadell Unió Deportiva Les Palmes. Una abraçada ben forta. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.